Doncs mira, tal dia com avui, però fa 35 anys, un 19 d'abril, es va emetre per primera vegada el primer capítol de la sèrie Los Simpson. I per això avui és el Dia Mundial dels Simpson. Soc el Ricard Álvarez, de seguida està amb nosaltres el Fèlix La Rosa, el candidat del PSC a les properes eleccions, i això vol dir que comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot seguit parlarem d'esports i ho farem després de la roda de premsa que ha ofert Fèlix La Rosa, que és candidat del PSC a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui heu parlat d'esports, eh?
Avui hem parlat d'esports i hem parlat de ciutat saludable, que és un dels eixos amb el que nosaltres ens presentem amb aquestes eleccions municipals, a fer d'aquesta una ciutat saludable, més saludable, un espai, una ciutat amb espais públics en el que es pugui fer pràctica de l'esport al carrer, on la gent pugui gaudir dels seus parcs i dels seus jardins, on tinguem una ciutat segura, pensada per a tothom. Doncs això, d'això hem parlat aquest matí. I a més de temes més puntuals.
Sí, ara entrarem a desgranar-ho tot. Parlava del que la gent no es quedi amb... Bueno, anem a parlar d'esports, és oci. L'esport és molt més. I dins d'una ciutat, jo crec que a més és vertebrador a moltes edats. I per tant, l'esport no és una cosa que haguéssim de deixar molt en segon pla. Al contrari, crec que l'hem de tenir present i que l'Ajuntament... n'ha de ser protagonista, ha de ser qui marqui una mica el camí, no? Després, evidentment, cada club, cada persona, doncs, faran de més i de menys. Comencem pel model, Fèlix. Quin model esportiu ha de tenir la ciutat o quin model l'Ajuntament hauria de tirar endavant?
Mira, aquests 4 anys que portem a l'oposició ens ha permès agafar distància, no?, sobretot el que ha passat durant els darrers anys a la ciutat i a l'Ajuntament, i això ens permet presentar una sèrie de propostes i d'iniciatives que venen consensuades amb el sector, perquè si hi ha algun fet durant aquests 4 anys ha sigut parlar molt, però especialment escoltar més. Quines són els neguits, quines són les preocupacions que tenen les entitats, els clubs, les persones que treballen o practiquen esports minoritaris, no? Quina és la situació de l'esport femení, quina és la situació de l'esport inclusiu, etcètera, etcètera, no? I de tot això ens ha permès avançar en una primera línia, la governança, és a dir, com governem l'esport en aquesta ciutat. És veritat que el nostre candidat a regidor d'esports, en Jackson Quiñones, té una gran experiència en gestió esportiva, però també és bo que aquesta proposta que aquest matí hem presentat vagi precisament de la mà de les entitats, dels esportistes, dels experts, dels analistes, dels nutricionistes, dels fisios, de tota una sèrie de perfils professionals que hi ha en aquesta ciutat i que han de contribuir, que tingui una veritable vocació de capital en el món de l'esport a nivell de Catalunya. I tenim les possibilitats de fer-ho. Durant molts anys s'ha anat invertint en equipament. Ara és l'hora de fer un salt endavant. Molts equipaments s'han de revisar, molts equipaments s'han d'actualitzar i amb aquesta dinàmica també ens haurem de posar, no? Però quan t'hi dic respecte a la governança, no concebeixo una ciutat sense la participació del sector privat. No concebeixo una direcció esportiva sense la participació, com te deia, dels professionals del món de l'esport. I aquests han d'estar sentats en una taula. Hem de tenir un consell de l'esport que prengui decisions, que impulsi la planificació tan estratègica com operativa, que impulsi les inversions amb uns terminis concrets per actuacions concretes en funció d'aquestes polítiques que ens hem volgut dotar tots plegats i totes plegades, no? En aquest sentit, una de les iniciatives, potser ja es fan les preguntes, no? Però una de les iniciatives que volem plantejar és l'auditoria tècnica de les instal·lacions municipals.
Clar, perquè és que d'instal·lacions municipals n'hi ha bastantes, segurament és millorable, però jo, escoltant a la gent que en fa ús, et parla ja d'una manca de manteniment alarmant.
Sí.
Llavors, primer caldria saber quin és l'estat
Exacte, hem de saber on estem, hem de saber quines són aquelles decisions que hem de prendre i a més hem de prioritzar. Està clar que no podem assumir de cop inversions en tots els equipaments municipals, però sí que hem de ser capaços d'avançar en veure ara toca fer això, ara toca fer allò i incorporar-ho tot en aquesta planificació. Una planificació que algú ens dirà, bueno, ja tornem a gastar. No, jo crec que la inversió en l'àmbit de l'esport és una inversió, no és una despesa, és una inversió perquè això va a favor de la ciutat, va a favor de les persones, va a favor de la salut, no? Ho deia al començament, i jo crec que és important que invertim, no? Però podem parlar d'equipaments municipals, podem parlar d'espai públic. Ricard, jo veig una ciutat on m'agradaria que la gent gran dels nostres barris pogués practicar determinades disciplines esportives al carrer. Demano a les persones que ens estan escoltant avui a la COPE que pensin en aquesta ciutat on els parcs, com a tot Europa, són espais on la gent pot gaudir especialment també des dels més petits als més grans, fent esport, no? I aquesta és una de les qüestions que plantegem, no? Per tant, t'he dit, auditoria tècnica per saber on som, planificació en relació a la inversió, pacte de ciutat en el format del Consell de l'Esport perquè tothom pugui dir la seua, i sobretot sumar. Quan dic sumar, em refereixo que me preocupa a vegades que la pressió que tenen els gestors i els directius i les directives dels equips de la ciutat pateixen més per com els hi vals de més que no pas com te va tu mateix, no? I això jo crec que ho hem d'intentar capgirar. Tothom està fent una feina extraordinària en les seves respectives disciplines, el vòlei, el hockey, el bàsquet, el futbol, el futbol a tots els nivells i moltes més, el rugbi, no? Vull dir, el que es tracta és posar en comú tot el que s'està fent a la ciutat i veure com els uns i uns altres això s'ajuden mútuament. Jo crec que aquest seria el salt qualitatiu que mereix la ciutat.
Ja parlàvem d'equipaments. N'hi ha un concret que em ve al cap, que a més té una situació, crec que privilegiada, però que té un estat lamentable d'abandó, que és el velòdrom.
Bueno, jo crec que és un dels clars equipaments que ha quedat absolutament desubicat, no? Pel propi creixement de la ciutat, per la seva situació en aquests moments. A veure, el ciclisme és una de les disciplines esportives històriques a la nostra ciutat i es mereix que la ciutat tingui un equipament nou al voltant del ciclisme, com podria ser un nou velòdrom, no? Un gran equipament que hauria de créixer, hauria d'implantar-se en un espai de la ciutat, en una zona d'equipament que en tenim molts i, per tant, es pot buscar fàcilment una ubicació que permeti respirar, que permeti créixer, que permeti a les entitats del món del ciclisme poder gaudir-lo com cal, no? I, a més, no tindria que ser un equipament exclusivament per la disciplina del ciclisme, perquè pots compaginar altres actuacions o altres pràctiques esportives en el mateix recinte, no? I jo crec que aquesta és una de les apostes, és una de les propostes que ja veníem treballant des de fa temps, pensant, no? I aquí sí que crec que amb la col·laboració del Consell Superior de l'Esport, amb la col·laboració de les federacions respectives al voltant del món del ciclisme, amb la col·laboració dels clubs, se podria fer una gran actuació exemplaritzant a la ciutat sobre un nou equipament. I, donar per finalitzada l'etapa de l'actual el velòdrom, que té moltes dificultats de manteniment i té moltes dificultats d'accessibilitat, etc.
És a dir, no sou partidaris de refer aquell velòdrom, sinó de fer-ne un modern, adaptat als nous temps, però en una altra ubicació.
Evidentment. Això no me n'hi ha amagat.
El problema és que, tal com ho tenim ara, cada any que passa hi ha una nena o un nen que no serà ciclista de Lleida.
Sí, sí.
No, perquè després, ara no es pot fer res allí.
Quan parles amb els responsables del club, doncs, ho viuen tot amb un neguit, no? Jo fa temps recordo que els tècnics municipals deien que qualsevol actuació en el velòdrom actual és llançar els diners perquè no es compleixen les corbes, els graus, etcètera. No? Hi ha una altra qüestió també que la vull plantejar. A vegades pensem en un equipament esportiu i pensem en només l'equipament, no? I hem de pensar en gran. Ara t'explicaré el que vull dir. Tenim espais esportius a la ciutat que tenen espai suficient per incorporar nous serveis per la ciutat i també per aquell club esportiu, no? Jo crec que és una fórmula de finançament molt interessant que s'ha de seguir. El tema de les concessions administratives vinculades, doncs penso en un centre de tractament de fisios, o penso en pensar en moltes iniciatives que ajudarien a finançar les inversions, els manteniments, els creixements dels equipaments esportius de la ciutat.
Sí, això seria serveis integrats dins dels equipaments que ja existeixen,
exacte,
o futurs.
Exacte, aquesta seria una fórmula de finançament.
Que evidentment econòmicament contribueixen a la sostenibilitat de l'equipament.
Evidentment, i això està pensat precisament per poder garantir econòmicament la supervivència o assegurar el finançament de determinats clubs esportius, espais esportius de la ciutat, però a més amb aquesta vocació d'oberta a la ciutadania, no? Bueno, doncs aquesta és una reflexió que dins d'aquesta planificació estratègica que voldríem comanar al Consell Municipal de l'Esport, hauríem d'analitzar, no? És a dir, els tècnics d'urbanisme, els tècnics d'esports, les entitats esportives, els directius, etc., haurien de mapificar i planificar quines són aquestes actuacions que podríem fer. Però al final no hem de perdre de vista que en aquesta ciutat hi ha una extraordinària capacitat de desenvolupar l'esport de base amb totes les disciplines, però que també tenim equips que estan, se l'estan jugant en termes d'alta competició i que necessiten tot el nostre suport. I per això també plantegem una altra iniciativa amb clau de finançament. Fa un temps vam posar en marxa aquella iniciativa que es deia d'Esports and Emotion, que era una fórmula de recerca de patrocinadors que dins d'una planificació podien ajudar en un moment determinat, doncs, a promocions o al finançament d'assolir una nova categoria en la seva respectiva disciplina. I jo crec que això és el bonic, és a dir, que al final tots ens posem, ens arromanguem, no?, en el sentit positiu de la paraula, per posar damunt de la taula propostes, iniciatives i solucions, que és el que crec que hem d'anar donant.
Quan parlem d'esports moltes vegades i quan parlem ja d'equips semiprofessionals o professionals, evidentment sempre va lligat el tema econòmic. Et faig una pregunta sobre un equip concret de la ciutat de Lleida, com és l'AEM femení, que està quallant esportivament una temporada extraordinària. O sigui, al final hem de recordar qui som i d'on venim. L'AEM, doncs, juguen al Requesens, aviam, és un club de futbol de Lleida i està lluitant per aconseguir l'ascens a la primera divisió espanyola de futbol, on jugaria, per exemple, amb el Futbol Club Barcelona, on hi ha la millor jugadora del món, per exemple. Està a 3 punts aquesta setmana. No sé com anirà d'aquí a final de temporada. Tenen greus problemes econòmics per un malentès o no malentès d'uns diners que l'any anterior l'Ajuntament sí que els havia donat, però que aquesta temporada no arriben, tampoc no contesten, no saben si sí o si no. És a dir, aquestes gestions són nefastes. Són nefastes. En aquest cas concret, el PSC com abordaria aquest tema?
Bueno, jo crec que el primer que hem de situar és que l'acció del regidor d'esports i del govern municipal va ser d'enganyar els clubs que estan potenciant l'esport femení, perquè tu muntes un acte, espectacle, de dir, aquí teniu el xec que us donem per la promoció de l'esport femení, que si no recordo malament es va fer a la Llotja de Lleida, un acte per dir, vinga, som-hi amb l'esport femení, van sortir els grans titulars, etc. Ah, què va passar? Que la majoria dels gestors esportius creien que era una línia amb aquesta vocació de permanència, però resulta que és una línia que va durar un any, no? Quan l'AEM fa el pressupost, compta amb els diners que se li van donar com a conseqüència d'aquesta acció de propaganda que sembla ser que va fer el govern municipal, no? Clar, quan reclamen els diners i escolta com estan aquests diners, bueno, doncs aquests diners no hi són. Clar, això te genera un dalt a baix des del punt de vista de la gestió. Quina és la proposta? Els compromisos s'han de complir. I quan parlem de planificació, parlem de planificació econòmica també. És a dir, nosaltres el que hem de tenir claríssim...
És que vull dir que no, al final no estem parlant de molts diners o pocs, sinó de saber amb què comptes a l'inici de la temporada.
Exacte, exacte. I això requereix planificació. I això vol dir pressupost, i això vol dir que hi ha d'haver aquest compromís polític, però més enllà de les paraules, sinó que ha d'haver aquella vocació de seguir amb aquesta planificació que jo proposo que es faci pel món de l'esport, no? Jo conec bé el cas de l'AEM perquè el president me l'ha explicat, no? Considero absolutament inassumible que, a més, amb aquesta modificació pressupostària que s'ha fet per part de l'Ajuntament de Lleida no s'hagin incorporat aquestes partides per l'esport femení. Ho qüestiono, ho hem dit, però bueno, com que això ho ha decidit Esquerra, Junts i els Comuns i han fet la seva modificació pressupostària, doncs, bueno, doncs han optat per invertir en altres espais i no en l'àmbit de l'esport. Insisteixo, quan hi havia un compromís És veritat que no estava escrit, però hi havia un acte públic on el govern municipal se va omplir la boca de dir visca l'esport femení, i la veritat això ha sigut igual a fum, 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 ja està.
Doncs ja ho veieu, que hem parlat d'esports des de moltes vessants amb el proper, amb el candidat, vaja, del PSC a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa. Com sempre, Fèlix, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I a l'espai del Cosme García ja saps que seguim coneixent persones. La seva entrevista a Cosme Polita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, com va?
Vinga, va. Presenten.
Bueno, ràpid.
Presenten persones, clar.
Ràpid com un àpid, eh? No té que apreten els polítics aquí ara, eh? Ui, com se nota esto, eh? Cuando la campaña viene. Bueno, pues te porto amb una persona que l'hauràs vist sempre amb una càmera en ristre, sí. Amb una motxilla penjada darrere, perseguint totes les festes, costums i tradicions de Lleida, però especialment quan hi ha actes a la seva vella. És un enamorat de la seva vella i penso que, a més, t'he de dir que hi ha persones que ho coneixen només com això, però també ara he d'estar una mica trist, perquè és el que toca l'òrgan precisament a Sant Llorenç. Això hi ha gent que no ho sap, però alguns que ara quan ho he dit diran, ah, ja sé qui és, el Josep Maria Corrià i Colcó. Què tal, Josep Maria? Sí,
molt bé, molt bé. De tota manera, és normal que no em coneguin, perquè com que l'orgue està situat al darrere i d'esquena al públic, la gent no em veu. En canvi, ara, fa 4 mesos de les obres, ara em veuen perquè tinc el teclat al fons de l'església. I tothom passa pel davant, ara. Bueno, doncs... Porto 4 mesos de publicitat gratuïta.
Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Parlem de tu una mica, perquè tu vas néixer on?
A Lleida.
En quin lloc?
A la travessia del Carme.
Caram,
ets de la... Sí, de la parròquia del Carme, molts anys.
Sí, 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 amb mossèn Ramon Torres.
Ah, exacte. Sí, sí.
I de petit, què feies?
De petit, bueno, jugava pel carrer.
Eres familiar o no?
Llavors, bueno, no massa. Era ordenat perquè, com que de molt petit portava ulleres, això em va frenar de jugar a futbol.
No te les van desencar moltes vegades, com a mi?
Sí, alguna vegada, però me feia molta por de portar ulleres i jugar a futbol. Corria pel carrer, mos perseguíem, això sí, però el futbol me feia por de la pilota.
Ho feies allò de xurro, media manga, manga entera.
Sí, això sí, això sí.
Jugaves sí, després a les caniques, sí. També jugaves?
Sí, sí, oi tant. Sí. I allí a la travessia del Carme hi havia alguna tapa d'aigua que allí en aquella tapa d'aigua la destapava i a dins tenia un amagatall que amagava coses.
Ah,
i allò, llavors, quan havia amagat allí, tornava a posar una tapa de ferro redona.
I anaves molt a arreglar les sabates, els tres sabates que
sí,
hi havia?
Sí, oi tant, érem amics del Justo. De, sí, ui, allò, aquell és, un, és entranyable, aquell
bar. És un món, no?
Sí, perquè ara la travessia del Carme, pobreta, ha quedat...
Ah, per això et volia dir, estàs precisament al rovell de l'au de la ciutat de Lleida. No et fa pena veure el carrer Remolins, el carrer del Carme i sí, travessia del Carme,
sí,
com està?
Sí, em fa pena, perquè passo pel carrer Madalena i té una certa vitalitat. El carrer del Carme, que era el meu bressol. Recordo el carrer Carme, quan el van arreglar, jo era molt petit, perquè jo penseu que demà canvio de número. Demà canvio de número. Ah. I passo al 8.
Ah, val.
Passo al 8. Aleshores vol dir que jo vaig veure, vaig viure situacions, i jo recordo ara, com si fos ara, que el carrer Carme el van arreglar i el van posar de ciment. I quan van lo posar de ciment, van fer unes paretetes de totxo per emplenar-les d'aigua perquè el ciment consolidés. Que això, els que sou jovens, no ho haureu vist.
No, no.
És a dir, quan feien un carrer amb ciment, tot allisat de ciment, feien unes paretetes a tot el contorn del ciment, les emplenaven d'un pam d'aigua i allò donava força. I això encara ho tinc clavat al cap.
Déu-n'hi-do. I te dediques a la banca.
Bueno, a veure, jo als 50 anys de vida laboral he tingut 7 empreses, he treballat per 7 empreses diferents.
Déu-n'hi-do.
7. Les últimes van ser de la banca, però les primeres van ser de l'automobilisme.
Ah, sí?
Sí, perquè vaig entrar d'aprenent i de portar paquets a l'empresa ATSA, dels autobusos de Lleida.
Oh, Déu-n'hi-do, sí. Aquells autobusos de color groc.
Exacte.
Eren verds, sí. Primer em sembla que eren verds.
Sí, eren verds. Primer eren verds, molt redons, i després grocs. I estàvem al carrer Bonaire. Uh-huh. El Bonaire i Balmes. Jo treballava a Balmes, que hi havia una botiga de recanvis que pertanyia a ATSA, Automobilis Transportes Societat Anònima.
Molt bé. Anem a parlar una mica de com t'agafa tota aquesta afecció per les coses de Lleida tradicionals.
Bé, de petit, perquè el meu pare era una persona que estimava molt Lleida, que feia col·leccions de coses de Lleida, que jo les continuo, per exemple, cartells de la Festa Major i tal.
Encara els tens, els cartells?
Encara, encara, i els vaig a recollir cada vegada que hi ha una festa, els vaig a recollir i seguint la tradició del meu pare.
I els flyers que feien dels cinemes, també?
No, això no. Això tenia un amic que es deia Nicolás Martínez Vian, que era molt bona persona, que treballava primer al Frente de Joventudes i després a tal, que aquell noi tenia milers i milers de flyers del cine. Era la persona que en tenia més. El que passa és que aquest noi, em sembla que va traspassar, i aquest material, em sembla que va passar amb un familiar. Però si poguéssim localitzar la família d'aquest noi, és un veritable museu.
Molt bé. La vaig conèixer també amb una persona ahir, que em va dir que tenia 30.000 cromos.
Ah.
Entre més vida i color, la Bíblia...
Ah, crom. Això, sí. Aquesta no...
Sí, sí.
Això no sabia.
Abans ja sabies que allò que havies de bescanviar, perquè tu, Ricard, això no te'n recordaràs, però la gent anava a la Rambla Ferran i anava a bescanviar cromos. Sí. Sí. Què ho tens? Tengo. Falta. Tengo. Falta.
Jo això ho feia a l'escola.
Ah, també has fet això?
Oh, clar, a l'escola. Escolta, a casa te'n compraven 4 per
sobrets,
començar...
Havia uns sobrets.
I a partir d'allí és pavil.
Sempre sortien repetits. Ara ho faran amb el futbol, coi. Això anuncia el Pepe Domingo Castaños,
sí,
no?
Sí, ho sé, però no, no.
Anem a seguir. I quan agafes una càmera per primera vegada?
Molt jove, perquè el meu pare tenia dues càmeres, una de bona i una de dolenta, i quan la guerra li van prendre la bona, van entrar a casa, es van emportar, i es van emportar la bona i van deixar la dolenta. I la dolenta era una capsa totalment quadrangular i molt senzilla. I clar, el meu pare ja feia aquelles fotos en aquella càmera ja molt, molt rudimentària. Jo vaig començar molt aviadet, tinc 8 o 10 càmeres, i clar, vull dir, sempre he anat evolucionant. El que passa és que, com que no he tingut temps, els negatius i els positius m'ocupen capses i capses, i no he tingut temps de fer el traspàs. Perquè també durant una època vaig estar filmant justament per les Amics de la Sauvella, vaig estar fent reportatges de tots els anys dels esdeveniments que passaven als Amics de la Sauvella. I fèiem un curt que llavors l'anava a muntar, perquè jo no tenia muntadora, laboratori, l'anàvem a muntar en una casa que hi havia aquí a l'Avinguda del Segre, d'un amic que me la deixava muntar el seu aparell, que era professional de la publicitat. I allò ho passàvem el dia de la Sauvella, no sé si això ho recordeu, passàvem, si fèiem la trobada, per exemple, a la sala de la Diputació o a l'IAI, muntàvem i passàvem aquell curt, que era el Joan Ramon.
Un filmet.
Un filmet, però que i englobava en petits segons de tots els actes de l'any dels Amics de la Sovella. El pas és que vaig abandonar el tema dels vídeos i em vaig passar, perquè ara, com que tenim una persona extraordinària a Lleida, que és el Jaume de Lleida, doncs jo m'he passat a la foto de fa anys.
Jo volia anar amb això. Tu, Núria Torrevella, Manolo Zamora, Jaume de Lleida... Hi ha una sèrie de gent que us encanta fer aquest arxiu de la ciutat de Lleida de forma totalment desinteressada, que això no es troba gaire, no?
Sí, sí. Sí, sí, desinteressada, i a més, involuntàriament, col·lateralment, fem de col·laboradors també dels mitjans locals. És a dir, hi ha algun mitjà local...
Sí, sí, home, el Toni Alcántara, corre, corre, corre. El Segre te truca, corre, corre, corre. No?
Hi ha algun mitjà local que em diu, escolta, Josep Maria, què vas anar a tal puesto? Sí, passa'm una foto, que el periodista aquell dia tenia 4 actes, perquè a Lleida, no sé si ho sabeu, que dimecres i dijous hi ha 10 actes, i el dimecres i dijous no dones l'abast.
I si te dic la foto aquella més històrica, millor, que t'ha sortit i que la guardes amb carinyo, quina és?
Sí, aquesta l'han publicat a Radio Europa involuntàriament. És una foto que vaig fer casualment des de la Rambla d'Aragó, on hi havia tota la Rambla d'Aragó i l'Avinguda Catalunya plena de gent d'una manifestació. I la vaig fer a casa d'una senyora entranyable, una senyora centenària, que ha traspassat, que es deia Mercè. Aquesta senyora va viure a la República, era professora i tal, i em va deixar pujar al seu balcó de la Rambla d'Aragó. I des del seu balcó, jugant-me una mica la vida, amb un pal selfie i amb un mòbil, vaig fer una foto panoràmica que vaig agafar des de la Rambla d'Aragó la Sauvella, i vaig anar rodant la càmera fins a l'Avinguda de Catalunya. I es veu les dues avingudes. I aquesta foto... sé que la va penjar fins i tot el president Puigdemont allà dalt, la televisió de Lleida la va posar de fons, la van agafar. Lo Segre també me la va publicar.
Bueno, escolta, un fotògraf allà... Tu...
Però bueno, allò va sonar la flauta, perquè va ser una foto...
Molt ràpidament, saps cuinar?
No, sóc un analfabet en mil coses i aquesta és la primera. Només vaig cuinar quan els 3 fills meus eren jovenets i els hi feia el berenar. Però després m'hi engandolit...
Però això només era perquè havies de ficar nocilla a mantequilla, no?
No, perquè els hi feia costelletes, els hi feia llangonissa, els hi coia a la brasa, i això. Però a partir d'aquella època, perquè la meva dona treballava, doncs vaig dimitir, però ho vaig fer per una raó sanitària, per no infectar la família. Perquè si jo cuinessa podria fer un desastre.
Bueno, ja toques a Sant Llorenç, però toques perquè t'agrada la música o perquè també t'agrada col·laborar amb el tema eclesial?
Per tot. Jo sóc creient i el ser creient, pues, col·laboro en la mesura que puc, però no toco només a Sant Llorenç. Jo als 10-12 anys ja tocava a la parròquia del Carme amb un harmònium de pedals.
Sí, ja m'ho recordo.
Vaig començar allí aquella època. Després va venir l'època laboral, que vaig estar molt ocupat, perquè va haver una època que vaig treballar dissabtes i diumenges, per circumstàncies... i era una empresa privada, per circumstàncies especials, i després, quan m'he pogut anar alliberant una mica, m'he tornat a dedicar a la música. Perquè jo vaig fer piano, vaig fer oboè fins a grau mitjà, i després vaig fer orgue. I llavors m'he dedicat a...
Déu-n'hi-do, ets un climen, d'alguna manera, no? Per acabar, em coneixes fa molts anys ja, precisament, sí. De la parròquia del Carme, quan era una escolaneta a mossèn Ramon, i m'has vist fer de moltes, de bones, de no tan bones... Pregunta'm el que vulguis sobre el món social, cultural, econòmic o polític.
Home, jo, tu ets una persona informada, un periodista, els periodistes sou persones sàvies, sou persones que coneixeu l'actualitat.
Sobretot sàvies.
Te voldria demanar una opinió sobre el bisbe Omella com a una de les persones que va ser el promotor del trencament del bisbat i de les obres de Lleida.
Pues mira, precisament aquest cap de setmana he estat i t'he de dir com ella és una persona que uneix i no separa. I ho va demostrar, i si pots seguir al meu Facebook, jo he ficat penjat, amb el qual diu que els catalans se les ha de respectar moltíssim, i des que ha arribat Omella a Catalunya li han de donar les gràcies. L'altre no tan sols ha sigut culpa d'ell, sinó que ha sigut culpa de no fer-ho amb un despatx, treballant-lo polítics, església, i no enfrentar-nos a pobles com ens ha costat l'enfrontament, perquè hi ha moltes més coses que ens uneixen que no ens separen. Estàs d'acord, Ricard?
Totalment.
Pues ala, ja tienes una más.
Pues apa.
Guarda-te-la.
Gràcies, Cosme.
Una abraçada. Gràcies. Adéu-siau.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, te escucho todos los días.
Gracias,
gracias. Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una, comencem la Llibrera't, amb una de les setmanes en les que més es parla de llibres. Estem a la setmana de Sant Jordi, saps que aquest any cau en diumenge, però també saps que jo sempre t'explico que de llibres en podem. De fet, no és que en podem, és que nosaltres, fixa't que en parlem durant tota la temporada, aquesta, els dimecres, a la Llibrera't amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos ja saps que és bibliotecària, la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, és també recomanadora de lectures, de llibres. A la Llibrera't ja saps que l'Anabel Ramos ens fa tres propostes de lectura cada setmana i aquesta són llibres que li han agradat. I ja està. A més, són llibres que, aviam, si has d'acabar regalant un llibre ara per Sant Jordi i encara no t'has decidit, doncs, mira, els pots tenir en compte, aquests tres, i si no és per Sant Jordi, doncs, per una altra època de l'any, de cara a l'estiu, que també a vegades es regalen llibres, al començament de l'estiu.
Sí, sempre. Vull dir, llibres se poden regalar sempre i, a més, ens els podem comprar nosaltres
també,
mateixes.
Ens els podem regalar.
Sí, ens els podem regalar.
A veure, primer llibre que t'ha agradat.
Mira, és un llibre que el vaig comprar l'any passat per la biblioteca perquè em va cridar molt l'atenció la coberta del llibre, la il·lustració. Sí.
Veus? Si és que també entren pels ulls.
No, totalment. Totalment entren pels ulls. A mi, o sigui, m'agrada molt.
Vull dir que és un art fer portades de llibres, que també s'ha de valorar.
Doncs aquesta coberta és molt bonica, és una fotografia com d'un bufet llibre, val? No. De tot de safatetes d'aquestes metàl·liques plenes de menjar.
Estem arribant a la una, ara parlar de menjar és complicat,
És un, bueno, té molts colors i me va cridar molt l'atenció. Vaig veure que és una novel·la, bueno, que era un llibre que estava publicat per la Maria Bastarós, que és una dona que va néixer a Saragossa, i el títol era No era esto a lo que veníamos. Això també me va cridar moltíssima atenció, m'agraden molt els títols llargs dels llibres, i aquest és un títol llarg, No era esto a lo que veníamos, i sense més informació sobre l'autora o sobre el llibre, el vaig començar a llegir. I realment me vaig donar compte que no era esto lo que veníamos, perquè jo pensava que era un tipus de llibre o que era una novel·la, i és un relat és un recull de relats. Val? Són diferents contes, diferents relats escrits per la Maria Bastarós. L'editorial se diu Candalla. És una edició preciosa perquè, a més, costa moltes vegades trobar un llibre que els fulls siguin agradables al tacte, la lletra adequada, el color del full, vull dir, té moltes coses que inciten, no?, a llegir-lo, perquè són coses que potser no ens imaginaríem mai. O sigui, aquí passen coses que no ens imaginaríem mai. Crea una...
Però que poden arribar a passar.
Sí, que són reals, tot, o sigui, que podrien ser reals tal qual, però que no t'imagines. I a més, ella, la Maria Bastarós, fa com a màgia, no?, amb aquestes històries i saps, te prepara perquè saps que passarà algo, saps? Vull dir, te va posant en ambient, te sugestiona d'una manera brutal i saps que passarà alguna cosa i de sobte no és allò que t'esperaves que passaria, sinó és una altra cosa completament diferent.
Això també està bé,
molt,
perquè te manté allí.
Sí, et manté allò a l'expectativa contínuament.
Bueno, és una actora que no coneixies.
Que no coneixia, una editorial que tampoc no coneixia, és una meravella.
Ara estiraràs fil
clar.
De la Maria Bastarós?
Sí, després, sí, clar. Perquè jo al principi m'agrada no saber res, a no ser que sigui una autora que ja conegui, o un auto que ja conegui, m'agrada entrar al llibre sense saber res. Venga. Igual que les pel·lícules vaig al cine sense saber gaire cosa.
Molt bé, el segon.
El segon, una altra autora que sí que coneixia, o sigui, ja us he parlat d'una que desconeixia i que m'ha impressionat o m'ha agradat molt favorablement, i ara una altra que m'agrada molt, és una de les meves autores ara mateix preferides, és la Annie Ernaux, que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2022, i per sort, ella escriu en francès, per sort ara hi ha dues editorials, Cabaret Voltaire en castellà i en català, no recordo ara quina és l'editorial, que li està reeditant, o sigui, està traduint totes les seves obres al català i al castellà.
Que ja ho vam dir una vegada, és un art això, eh?
Sí, sí, clar, o sigui,
és
una altra obra.
Això no es tracta de ficar amb un traductor i que tradueixi,
no, 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 no.
Perquè perd tot el sentit del món, eh?
No, 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 per descomptat. Aquesta, la traducció, per exemple, d'aquest llibre, el que us vull recomanar en concret, que se titula Mira las luces, amor mío, també és un títol llarg, que també m'ha agradat molt, és de la Lídia Vázquez Jiménez, és la traducció. I aquest de Mira las luces, amor mío, de l'Annie Ernaux, està editat per Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire és una editorial també petita, que també està, això per sort, publicant moltes obres de l'Annie Ernaux. De què va aquest llibre en concret? Annie Ernaux escriu molt sobre la seva vida, o sobre les seves experiències, o sobre el que li ha passat. Tots els llibres seus tenen un punt molt autobiogràfic. Uh-huh. Són novel·les, però amb un punt molt autobiogràfic.
Però saps que d'allò que t'està parlant ho ha viscut.
Sí, ho ha viscut, ho coneix molt profundament. Però té aquesta meravella de ploma que és capaç d'explicar-te els fets més freds i convertir-los en una obra d'art, i després també els fets més crus i convertir-los en una altra obra d'art i fer-te totalment partícip i gaudir de tot el que... de lo que li passa. Amb aquest Mira las luces, amor mío, ella va fer una espècie de diari, va anar durant un any sencer a un supermercat, no diàriament, però setmanalment, i anava anotant tot el que anava passant amb aquest supermercat. Val? Llavors, clar, estem davant d'una senyora que decideix escriure el que va passant, però al mateix temps estem veient un exercici de sociologia, perquè com van canviant les coses, com van canviant les persones que van al supermercat. Té 128 pàgines, se llegeix en una tarda, bueno. I és preciós. Una escriptura impecable, l'Annie Ernaux, meravellosa. Recomano moltíssim qualsevol de les seves obres i aquest està molt bé. Mira las luces, amor mío, per regalar ara per Sant Jordi.
Doncs apa, que en tenim dos. Anem pel tercer.
I el tercer és una altra de les meves escriptores favorites. És franco-belga, ella. M'agrada molt la literatura francesa perquè estic descobrint. Amélie Nothomb, que em penso que ja ha recomanat algun llibre. Bueno, sí, l'any passat me penso que va recomanar el de Set, que publica Anagrama.
No recordo jo el llibre, però el nom de l'autora
sí. Amélie Nothomb publica Anagrama, tant en català com... li tradueixen en català i en castellà. Sempre, vull dir, surten els dos llibres al mateix temps i cada any publica un llibre. Escriu, me penso que 4 llibres a l'any, però només publica un. És una escriptora supermetòdica, s'aixeca molt aviat al dematí, escriu i publica molt, bueno, publica poc, però escriu moltíssim. A Amélie Nothomb us vull recomanar l'últim que ha publicat, que se titula Primera Sang, en català, Primera Sangre en castellano, en castellà, i explica la història del seu pare. Abans de que naixés ella. Ah. I llavors ens trobem quasi que al final de la seva vida, i de sobte fa com un salt enrere i ens explica la història del seu pare, però com el pare com a protagonista, com a narrador d'aquesta història, des de que era petit, des de que tenia 6 anys.
O sigui, més o menys a l'edat d'ella, quan tira cap enrere.
No, perquè explica quan ella encara no havia nascut.
Ah, val,
o sigui, explica
val.
La història de son pare quan ella no havia nascut. Uh-huh. I arriba, bueno, sí, quasi al final, i després se'n va un altre cop cap al principi de tot del seu pare, de quan tenia 6 anys.
Jo, aquests moviments de temps...
No,
m'emboliquen
molt. No, que s'entén molt bé. A més, també és un llibre molt breu. I, bueno, a mi em sembla meravellosa la manera que té ella de... Ella ens embolcalla, la Amélie Nothomb ens embolcalla amb les seves paraules i ens acaricia, no sé, ens abraça a dins de la història de, bueno, de tot el que explica, perquè a mi me sembla meravellosa tota la seva producció, tota la seva obra literària. Aquesta, precisament, és la número 30, la novel·la número 30 que publica.
No era esto a lo que veníamos, de la María Bastaros.
Bastaros.
Mira las luces, amor mío, de la de Annie Ernaux. Uh-huh. Y Primera sangre, o Primera sangre, de la Amélie Nothomb. Doncs, tres propostes.
Tres propostes meravelloses.
Tu t'has fet la teva carta de Reis?
Sí, mira, per aquest Sant Jordi? L'acabo de fer.
Home, però per tu.
No, no, aquests tres.
Aquests tres.
Aquests tres podrien ser una carta de...
Pues nada.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Ahí lo dejo, ¿eh? Si algo que... Bueno, re...
Ya tú no, quieres escoltar aquel programa.
No donem més pistes, però l'Anabel t'ho ha deixat claríssima.
Us ho ha deixat, o us ho ha deixat.
Bueno, bueno. Anabel Ramos, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies, que tinguis bona setmana i sobretot bon cap de setmana per la part que et toque d'aquest Sant Jordi.
Sí, gaudi de les parades i de comprar llibres.
Una abraçada.
Gràcies, igualment.
I nosaltres amb 10 segons que ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez, després del migdia de Cope Lleida, les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero al Info Cope Lleida.
Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Y a esta hora un avión privado tipo jet, modelo Bombardier 5000, sobrevuela al sur del espacio aéreo francés, ya muy cerquita de la costa española. Procede de Londres y su destino es el aeropuerto de Vigo. Lleva como pasajero principal al rey emérito, don Juan Carlos, quien está a punto de iniciar su segunda visita a España desde que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Su destino es el municipio pontevedrés de Sanxenxo, para asistir a las regatas en las que participa el Bribón, su embarcación de toda la vida. Es la noticia del día que está por llegar literalmente. Mientras esperamos, te avanzo que la previsión del tiempo señala un día prácticamente de nuevo sin lluvia en España y mañana pues tres cuartos de lo mismo, cielos despejados y sol. El viernes sí que podríamos ver un poquito de lluvia, unas precipitaciones que avanzarán desde Galicia para ir barriendo toda la península hacia el Mediterráneo durante el sábado y el domingo otra vez de nuevo sol. Esa lluvia que puede caer de viernes a sábado vale su peso en oro, pero no va a ser suficiente para aliviar la situación de sequía permanente en la que vivimos. Ni la etapa de deshielo ni la lluvia caída en lo que llevamos de año han conseguido dar la vuelta a la situación de los embalses en España. Este mes de abril, por ejemplo, va camino de convertirse en el más seco de España desde que hay registros, según los datos de la EMET. Ayer, además, te contábamos cómo han vuelto a bajar en la última semana esos embalses y se sitúan apenas al 50% de su capacidad cuando hace 10 años rozaban el 70%. Hemos hablado de sequía en invierno, lo hacemos ahora también en primavera y lo que se espera además es un verano de nuevo bastante cálido. Quizás la mayoría de nosotros, pues el problema no lo percibimos como tal porque cuando abrimos el grifo sigue saliendo agua, pero ya hay lugares que necesitan la asistencia de camiones cisterna, otros muchos con restricciones para uso recreativo, para llenar piscinas, por ejemplo, y también para regadío. Además, la falta de agua tiene también su efecto sobre la salud, como hoy estamos contando en nuestro informe COPE. Sin agua aumentan las alergias y también los problemas en la piel. No se trata de plantear ahora el escenario apocalíptico de una España desierta, no es así y esperemos que no lo sea en un futuro, pero el problema sin duda es importante, el problema es grave. El 15% de la península está en situación de emergencia por sequía, el 8% en alerta y otro 20% en prealerta. El agua es un bien preciado que no cae del cielo y esto ahora es literal. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Qué casualidad, Pilar, cuando estamos apenas a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez anuncia la financiación de 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler, afirma, a precios asequibles, anuncio que el presidente del Gobierno ha realizado en el Congreso, 24 horas después de aprobar también la movilización de 50.000 viviendas del fondo que rescató activos de los bancos para destinarlas, en este caso, al alquiler social, inmuebles que muchos ni siquiera están construidos o se ubican en zonas de baja demanda. El abaratamiento de la energía, por cierto, ha provocado que la inflación en la eurozona haya bajado por quinto mes consecutivo hasta situarse en el 6,9% en marzo. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que más preocupa, continúa al alza y llega al 5,7%. Y COPE sigue sumando liderazgos. Herrera en COPE sigue siendo referente en las mañanas radiofónicas. Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE siguen siendo los números uno del deporte. A ellos se suma un nuevo liderazgo, el de La Linterna, con Ángel Expósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Y este programa, Mediodía COPE, contigo Pilar, se consolida con 644.000 oyentes. Y los obispos españoles que participan en la Asamblea Plenaria acaban de concelebrar una misa en la Colegiata de San Isidro Labrador con motivo del Año Santo del Patrono de Madrid. El Cardenal Osoro ha agradecido el ejemplo de este santo de pueblo, un santo de la puerta de al lado que mostró con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad de un trabajador y la vida en caridad de la que fueron testigos los vecinos de su tiempo. Y además, más de 3.000 alumnos de 24 centros educativos de Alicante participan hoy en la jornada previa a la fiesta de la Santa Faz para transmitir a los más jóvenes esta tradición y devoción.
Y los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la lesión de Alaba.
El club blanco va a jugar su undécima semifinal de las últimas 13 ediciones disputadas. Su rival sale del Bayern Múnich Manchester City con ventaja clara del equipo de Guardiola por 3-0. Para esa eliminatoria, el Real Madrid pierde en el partido de ida a Militao por tarjetas y está pendiente de Alaba, que ayer se fue lesionado, Melchor Ruiz.
Sí, lo hizo al descanso con molestias en el sóleo de su pierna derecha. No pudo, lógicamente, terminar el partido y hay gran preocupación en el Real Madrid porque recordemos que en el mes de enero ya se le soñaba el futbolista austriaco, estuvo 7 partidos ausente de los terrenos de juego y hoy está previsto que entre hoy y mañana se le realicen pruebas para comprobar el alcance definitivo de la lesión. Preocupa mucho menos lo que le pasó a Karim, le clavaron los tacos en un pie y en principio no parece que revista gravedad.
Informa Fouto que el comité de competición ha desestimado la denuncia del Elche por alineación indebida de Gavi en el partido contra el Barcelona y desde las 11 de la mañana, asamblea de la Liga con presencia de Jan Laporta, el presidente del Barcelona. Uno de los grandes temas a tratar es el caso Negreira, pero también se habla de la situación actual del arbitraje.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la 1, hores d'ara amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Avui les màximes seran més altes que les d'ahir, però segueix sense ploure i això és un problema greu. Si vols t'explico la darrera hora abans de parlar de les noves tecnologies.
COPE Lleida. Estàs informat.
La darrera hora que ve de la mà doncs, de la falta de pluja. I és que estem a sobre de la campanya de l'estiu i joves agricultors i ramaders de Catalunya han avisat que si continuen les restriccions d'aigua no es podran produir aliments de proximitat durant aquesta campanya ni les properes. L'organització agrària ha alertat de la greu situació que pateix el sector arreu de Catalunya, però en especial a les comarques de Ponent, on els regants del canal d'Urgell estan pràcticament sense reserves a la conca del Segre i podrien patir un tall de subministrament al maig mateix. Per tot plegat, han criticat el govern per no haver fet els deures. Mira, fan anar les mateixes paraules que fa dies que et dic jo. Però és que els deures aquests no són els que s'havien de fer fa uns mesos, no, no, són els que s'havien de fer fa 20 anys. Fa 20 anys. Quan ja ens avançaven, fa més de 20 anys, però fa 20 anys per fer números rodons, que ja ens deien el canvi climàtic, que ningú s'ho creia, que ens ho demostraven amb xifres, però n'hi havia poques, llavors, però ja n'hi havien. Llavors, els més previsors, si haguéssim tingut persones al capdavant que tinguessin ull viu, doncs, escolta, comencem a fer deures per si de cas. Escolta, i si això que diuen aquests quatre bojos, quatre friquis, resulta que és veritat, que hi ha el canvi climàtic i tot això. Anem a deixar una mica de previsió feta. No, no es va fer res. Ni fa 20, ni fa 15, ni fa 10, ni la darrera vegada que vam tenir una campanya de sequera, potser no tan pronunciada com aquesta, però que també va ser alarmant, perquè feia molt temps que no en teníem. Ni llavors, perquè després va arribar la campanya de pluges, va ploure, I escolta, s'ha acabat. No cal fer deures. Bueno, així està la història. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre diu que les reserves d'aigua a la conca del Segre són insuficients per garantir el regadiu dels cultius agrícoles. Això després d'assegurar a la Junta de Desembassament, celebrada a Saragossa, que les reserves als embassaments de Rialp i Oliana només poden garantir els abastiments i caudals ecològics. La Confederació s'ha mostrat preocupada per l'estat de la conca del Segre i ha admès que les previsions d'aportacions d'aigua que esperaven sumar durant aquests darrers dies no s'han complert. No, no, així és que, o sigui, que tot s'hagi de solucionar. Esperant que plogués a l'abril és tremendo, eh? Si parle molt malament de qualsevol persona que estigui al capdavant i hagi hagut de prendre decisions o les hagués hagut de prendre i no les ha pres. No, però tranquils, que igual a l'abril plou. Jo t'ho deia al març. I si no plou? Doncs mira, de moment no ha plogut. Ara ja escoltem frases de... Bueno, a veure, que el maig... A veure, que ens estan dient les previsions, que es poden equivocar, i en aquest cas esperem que s'equivoquin, que ja no plourà fort fins al setembre. A la tardor, quasi bé. Com a... Estem parlant de que el maig ja ens quedarem... per sota del mínim del cabal ecològic, doncs imagina't. La Confederació diu que la prioritat són els abastiments i demana fer un esforç perquè la població sigui conscient de la situació de sequera actual. Jo crec que conscients en som, crec. També et dic que hi ha de tot, a cada casa, però vaja, crec que sí, que, escolta, que la gent és prou conscient. En fi, escolta, que t'explico una cosa d'esports, bones notícies, i després parlem de noves tecnologies.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho de...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Doncs apa, ara sí, que ja parlem de noves tecnologies, ho fem a l'InfoCope Lleida, ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Avui fent gala de les... fent gala i fent ús de les noves tecnologies, saludem al Jaume Sitjà, que el tenim itinerant. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Què tal? Com esteu?
Bueno, escolta, fent ús de les noves tecnologies, eh? Que bueno, això bé, fa anys era impensable, eh?
Fa anys i panys que en fem ús de les noves tecnologies.
Bueno, ho sé.
I a més, ara ho fem per internet, ho fem per IP, perquè així hi ha una mica més de qualitat, però la connectivitat que tenim telefònica, que és la trucada convencional, que dius, ostres, aquesta és segura, aquesta segur que arriba, pues, últimament tornem a aquestes trucades d'internet perquè volem que siguin, volem ser igual més moderns, però a vegades s'entretallen molt més que les trucades convencionals. O sigui que això de les noves tecnologies ho tindríem de posar també en debat i comentar-ho tot.
Bueno, però a tu te tenim a sota d'un repetidor, d'una antena, i per tant s'escolta bé.
Sí, sí, de moment en connectivitat 5G a tope, vale? I d'aquesta manera, pues sí, no? Avui dia en mobilitat i, clar, avui en dia també, doncs, gràcies al 5G tenim aquestes connectivitats i avui podem fer aquest programa.
Molt bé.
I hasta aquí la efemèride del dia. Muy buenas tardes.
Aquí els estudis tenim el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes. Bueno, pues mira, no he salido de paseo yo. Esta le he dejado, le he dejado a Jaume, ahí a tope.
Yo tampoco. Jaume, sí, sí. ¿De què parlem avui, de totes maneres?
Doncs vinga, quan sempre l'habitual és el David que mos entra remotament, doncs avui s'han intercanviat els papers, perquè avui estem desplaçats a la nova fira que fan a Barcelona, l'Advanced Factories, l'esdivent tecnològic referent al sud d'Europa per a professionals del sector industrial. Més de 537 firmes d'expositors de fabricació, firmes expositores de fabricació additiva, de visió artificial i totes les tecnologies de la indústria 4.0, com la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial, aquesta IA que parlem cada dos per tres, el Besó, el bessó digital, l'analítica de dades, l'IoT, el cloud, la ciberseguretat. Vaja, totes aquestes coses que habitualment us estem parlant aquí en cada dimecres i que s'espera que passin més de 30.000 professionals al llarg d'aquest dimarts, dimecres i demà dijous. Però tot això d'aquí ja us detallarem més plegat perquè avui estarem per aquí donant tomets mirant què passa i què es mou en aquest sector i dimecres que ve doncs ja detallarem una miqueta més el que ha passat aquesta setmana a Barcelona. Però avui parlarem de pues, els nous smartphones, no? Com diem, no? Els telèfons mòbils que sempre estan en evolucions. Pues, Motorola i Xiaomi amb prestacions també rellevants. Descobreixen malware dins de 600 apps d'Android. Un mal que per desgràcia, doncs, acostuma sent habitual, no? Google Maps, finalment, ja el tenim en català. Vull dir, ostres, finalment ens parlarà com nosaltres, no? Ostres, després de sempre utilitzar Google, ja li ha costat prou, perquè també és el rei del translator, no? Comentava en el micròfon tancat, ho parlarem tot plegat a la tertúlia. I Apple preveu que anuncia les seves ulleres de realitat mixta en aquesta nova conferència que es té preparada el 6 de juny. I una de friki, però molt il·lusionant, el gos robot per ajudar a les persones cegues, els gossos pigalls. O sigui, ja veiem com la tecnologia ens pot ajudar en el nostre dia a dia. I aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, i si estem a l'Advanced Factory, tenim d'explicar aquest concepte de fabricació additiva. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia, fric. Però això sí, no volia fer l'espoiler de l'efemèride, perquè l'efemèride és un tema i un apartat que el David ens porta cada dimecres. David, fins en quin any ens fas viatjar avui?
Bueno, pues mirar, hoy estamos de cumpleaños. Hoy 19 de abril se cumple el aniversario número 52 del primer correo electrónico enviado en el mundo. Lo envió Raim Tollinson en 1971. Tollinson, un programador estadounidense, envió el primer correo electrónico de la historia desde una computadora de DEC, DEC-10, a otra misma red, utilizando además el símbolo arroba para separar el nombre del usuario y la dirección donde quería enviarlo. El mensaje no fue nada especial, solo se dedicó a el teclado, la parte de arriba, la fila de arriba, el QWERTY, y luego siguió con el UIOP, ¿vale? Hasta ahí paró, envió la siguiente, pero bueno, fijaros que esta cosita es la que presentó las bases para la revolución que supuso y que ha supuesto el correo electrónico en la comunicación moderna, donde hoy día se estima que se estén enviando más de 269.000 millones de correos electrónicos en todo el mundo. Así que, feliz cumpleaños, correo electrónico.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat 52 anys enrere amb tot un referent històric com l'efemèride. Ara, David, quan fas aquestes efemèrides i les han viscut, perquè estan dintre el nostre espai vital, han estat.
Jo t'ho fico en el correu electrònic, ja.
Doncs ens toca una mica, almenys a mi em toca una mica. Vosaltres, sí, pues, ja fas perquè no d'entri al teu espai, però justet.
Justet.
Però bueno, sí, voy raspando, sí, ja no me puedo librar, estoy raspando.
Perquè jo encara recordo, recordeu vosaltres el vostre primer correu electrònic, en quin sistema operatiu ho vau fer?
Jo amb el Windows 95, crec, sí, que ho vaig fer.
Jo també.
I tu, David?
No me acuerdo, pero imagino que sí, Windows 95.
Que és el primer Windows
ya... Con lo primero que empecé a trabajar.
Que és el primer Windows que era sistema operatiu.
Sí. El primer correo electrónico que tuve era del operador que tenía de conexión a internet, sí, que era Mundicom. Mundicom.
Yo Interbook, sí, que era una empresa de Sevilla.
Una empresa
que havies de pagar per tenir una bústia. Ui, sí, aquí, sí. Va, que ens estem posant aquí.
Vinga, abans, em vaig a posar a llorar.
Doncs jo va ser amb DOS i va ser Inter dintre l'empresa.
Amb MS-DOS, sí, poca broma.
Sí, amb MS-DOS, sí, que poca broma. Vinga, va, deixem-nos de com diu el David, d'abuelos cebolleta, no? I ara toca, pues bueno, ara toca fer culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui, bueno, pues, si estem a l'Advanced Factory, doncs toca parlar de lo que és això de la fabricació additiva. A ver. David, bueno, com ens expliques què és la fabricació additiva?
Bueno, la fabricación aditiva es la capacidad de imprimir o de poder realizar un trabajo por capas. ¿qué significan capas? No sé, vamos a poner cosas que la gente entienda. Venga, cuando dicen, oye, un TAC en vez de una radiografía, ¿no? Porque lo corta como a trocitos. Mm. Bueno, pues eso es lo que hace precisamente. Es decir, cualquier cosa se escanea en 3D, se corta en trocitos y precisamente la fabricación aditiva es la que hace que se pueda ir imprimiendo por capas. Con lo cual se pueden utilizar hoy día en 3D, como sabemos, pues muchísimos materiales para fabricar, no solo plásticos, sino carbono, piedra, yeso, es decir, se puede esculpir. Bueno, pues este tipo de fabricación permite la construcción al final de objetos 3D al poder hacerlos por capas.
Pues sí, que si parlem de fabricació additiva, doncs ja ho sabeu, no? És aquesta fabricació que capeta a capeta anem construint i el que és la impressió 3D és ben bé un exemple gràfic. Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara els tequis, molt friquis, per això estem en antena. Ara comença...
La tertúlia fric.
Avui volem tornar a parlar de smartphones. Sembla que ja els tenim una mica interioritzats en el nostre dia a dia.
Sí.
Com si hagués hagut tota... com si siguessin ser tota la vida, no? Perquè vull dir, ara parles d'un smartphone i, bueno, doncs això ha estat tota la vida. Doncs no. Només lluny de la realitat, només portem 10 anys explicant aquesta evolució que hem vist aparèixer, doncs, bueno... aparèixer i desaparèixer durant aquests 10 anys, doncs, smartphones i marques també molt importants. I ara, doncs, també veiem com Motorola vol tornar a ser rellevant en aquest sector. I Xiaomi també ataca de nou amb un nou smartphone. Comencem per la part de Lenovo, que fixa aquest nou terminal per créixer en el sector, com són aquests Motorola. Què ens presenta Lenovo amb aquest nou Motorola, David?
Bueno, yo creo que lo que presenta es la intención de aquella marca que compraron hace muchos años y que, bueno, pues que ahora existe y Xiaomi ha demostrado que hay un nicho de mercado para toda la parte de smartphones fabricados en China y a muy buen precio. De ahí se mete directamente en el mercado que parece que lo quiere revolucionar o que quiere darle una vuelta y precisamente son los teléfonos plegables, donde, bueno, pues atacan con su teléfono plegable, al igual que vimos en el Mobile World Congress en lanzamiento del Oppo 2, de, bueno, los Galaxy Fold, que ya conocemos desde hace días. Bueno, pues precisamente atacan con un equipo muy alto de gama en cuanto a prestaciones y otro equipo de una más gama media, que lo podemos considerar ya como procesadores y pantallas de alta gama, en formato plegable. Con esto quiere, bueno, pues coger diferentes franjas de edad, ¿no? Y su tercer modelo este que lanza RARF, ¿vale? O que lanzó en el 2022, bueno, pues ahora quiere que tenga unas prestaciones y un precio de mercado bastante interesante para introducir la marca. Otra vez, reintroducir y aprovechar esa marca Motorola que tantos recuerdos nos trae a cualquiera de nosotros. Daros cuenta que de la gente que tiene ahora mismo ya 22 años no sabe lo que es un Motorola.
Claro.
Sí, Y Motorola, cuando van a comenzar los teléfonos móviles, ni bien, ostras, el Motorola, ¿no?
Bueno, es que ya lo conocíamos, sí. Todas las telecomunicaciones, para empezar lo veíamos en la tele, porque bien salía sí, lo de Motorola sí. en todos los micros que llevaban la policía, en las películas, en las series, en todo lo que fuera, que es realidad, además, que lo llevaban, ¿no?, con las telecomunicaciones del gobierno. Claro, ellos fueron los pioneros en vía radio, fueron uno de los pioneros en el primer sistema de telefonía móvil, en NT450, y fueron los grandes reyes de Moviline, aquí en España, ¿no?
Però tu fixa't que hi ha tres empreses que han seguit un camí similar, paral·lel, pel mateix motiu, i que no van saber reaccionar. Un és Nokia, a nivell europeu, l'altre és Motorola a nivell nord-americà, d'Estats Units, i BlackBerry, que també coexistia per allí, potser tenia una quota més baixa, però és que no és que hagin baixat en vendes, és que han fregat la desaparició.
Sí. És a dir, Lenovo, no olvidemos que Lenovo és un Xiaomi mucho más tecnológico. Lenovo, por así decir, no existe como... Ahora sí, pero no existía como I+D. Compró portátiles de IBM, compró la parte de servidores...
De portátils de IBM es va
portátils, quedar, sí. Se quedó toda la parte de servidores de OMZ. Se quedó con Motorola cuando ya estaba, bueno, pues fulminado. Es decir, Lenovo es una gran corporación china, que además hemos entrevistado varias veces a su directora de marketing en España, ¿verdad, Jaume? Y al final ellos lo que han hecho es comprar todo este tipo de negocios que han dado soporte a su propia red comercial. precisamente por eso creo que ahora mismo meterse en el mercado con un modelo y de estas características, bueno, pues es volver a empezar a probar a ver si ese Motorola al final puede encajar como un teléfono Lenovo dentro de unos años, claro, igual que un Xiaomi. Que
al final es un Android. I per tant, entre dins de la, permeteu-me la expressió, la batalla dels Androids, i està allí.
Sí, por eso precisamente creo
es,
que...
És muy difícil, ¿eh?
Claro, pero fíjate la estrategia que han cogido, han dicho, ¿qué hacemos? ¿Luchamos contra todos los teléfonos que es una pantalla con procesador y con cámara? Ya está, ¿vale? O nos vamos a algo para intentar popularizar el sector. Bueno, pues precisamente se han ido a la parte plegable.
Bueno.
Ya vimos precisamente en Lenovo, en el Mobile World Congress, que ya estaban tirando de pantallas enrollables, en tanto en portátiles como en móvil, ¿no? Que és uno de
les pantalles plegables, per cert, que ja les tenim des de fa anys. Vosaltres ja vau veure les primeres, que no se les van deixar tocar al Mobile World Congress abans de la pandèmia, que no acaben de quallar el mercat, que falta potser una o dos grans marques que apostin directament i a veure què passa. Eh? O sigui, hi són, es van millorant, tenen unes carències encara, però no acaben
de despegar. Jo crec que en aquest moment les pantalles plegables, els terminals en plantilles són terminals de gamma molt alta.
Esto queda grabado, ¿verdad? Sí, pues sí. Como siempre nos la comeremos algún día, porque sí, como se le ocurra a Apple sacar un teléfono plegable, va a ser lo mejor del mundo mundial.
Sí, sí,
sí. Y diremos, claro, señores, que llevamos 6 años o 7 con teléfonos con pantallas plegables, ya. Pero lo ha sacado Apple, esto es... No sé, ya lo veremos.
Bueno, no sé, ya lo veremos. Pero yo no sé si tendrá una penetración de mercado tan fuerte como, por ejemplo, un iPhone.
Yo conozco gente con dos móviles que lleva iOS y que lleva un teléfono plegable y dice, qué pena que no tal, porque es que es increíble tener una pantalla tan grande en algo plegado que cada vez además es más fino y más estrecho.
Jaume, Xiaomi trae un nuevo móvil que no es plegable.
Doncs sí, aquest no es nuevo móvil, pero aquest es ultra. Vale? I a més, vull dir, amb molta capacitat de procés i de magatzematge. I a més, amb una càmera molt potent. O sigui,
bueno, des de l'associació amb Leica...
Un forat al mercat, no?
Però és el que deia abans el David, és a dir, al final, el que és pantalla, sistema operatiu i els botonets de volum del costat, això ho tenen tots igual, perquè al final és un Android i és tot exactament igual. Com ens podem diferenciar de la resta? Doncs un ho fan plegable i els altres, doncs càmeres, que ja empieza a aparecer aquello de una càmera pegada a un mòbil, eh?
Sí, bueno, en el caso de Xiaomi, además, con el tema de Leica, ya lo vimos en el Mobile World Congress y anunciamos precisamente este 13 Pro, ahora sacan el Ultra, ¿vale? En el cual incluso, bueno, pues se le puede incorporar y encajar teleobjetivos. Es decir, es bestial, ¿vale? Aquí se trata de meterle lo último más de todo. Es decir, le han metido el Snapdragon, el Gen 2, ¿vale? Que es el más gordo, el procesador más gordo de Qualcomm, acompañado de versiones de 12 o 16 gigas, que ya es una burrada, y claro, y con las variantes además de memoria, donde tienes 2, 5, 6, 512 o 1 terabyte de almacenamiento interno. Y batería gorda.
Necesario por los megapíxeles con
Exacto.
los que hace la foto.
Y batería gorda, 5.000 miliamperios. Es decir, llega además con cargador, como todo es ultra, llega con cargador de 90 vatios, con lo cual puede suministrar la batería, o sea, suficiente en unos minutos. En 10 minutos básicamente tienes el 40% de batería, es bestial, ¿vale? Y bueno, pues es eso, es ultra, porque después del 13 Pro viene él, pues ahora le vamos a poner al teléfono dentro todo lo más gordo. Sí. Ya está, es decir, si habláramos de un coche, pues no podría ni salir a circular a la calle.
Jaume, el tip de seguretat, que aquest és fixe,
eh? Vinga, va, perquè un element comú de tots aquests telèfons és el seu sistema operatiu Android, no? I ara pues, s'ha descobert això, no? Que més de 60 apps doncs, porten doncs, aquest malware a dintre seu, no? És un mal endèmic, no?
A més, són 60 aplicacions que sumades entre elles, les descàrregues, sumen milions i milions de descàrregues. És a dir, potser tu que ens escoltes des de casa tens una d'aquestes 60 aplicacions instal·lada, no t'ha donat cap problema ni cap ensurt, però allí està.
Sí, sí, ahí está, robando datos. Yo solo puntualizar...
O sea, perdona, tú descarregues una aplicación que promete que fa, yo qué sé, aplicar filtros a una foto. Eso lo sigue haciendo, tú te la descarregues, tú instales, pel que te la has descarregat, ho fa, però és que a més te fa més coses que tu no saps, que són aquestes.
No, por supuesto, es decir, fijaros, hay una aplicación muy, muy descargada que es Leaf Score, ¿vale?
¿Ah, sí?
Que esta además, bueno, pues reúne y de forma totalmente gratuita la que tú seleccionas las ligas, tipos de deporte, los resultados y resultados online y demás. Bueno, pues esta aplicación que está instalada en mogollón de Androids, precisamente es borrarla de tu teléfono. ¿Por qué? Porque está accediendo al Bluetooth, está accediendo al GPS, está guardando todas las wifis a las que te conectas, todo tu posicionamiento. E incluso son capaces de sacarte publicidad por detrás, que esta publicidad no es real. Es decir, que esta publicidad al clicar, bueno, pues detrás hay bastante phishing y demás. Yo solo puntualizar que Jaume comentaba, claro, si tienes un Android, pues tienes este problema. No, vamos a ver, el tema es que tiene más fácil los hackers el poder colgar aplicaciones de estas, porque es un teléfono más libre.
Obrim el debat perquè no tenim temps, però hi ha filtracions que diuen que iOS i Apple s'estan preparant per permetre dins de l'iPhone i de iPad les botigues paral·leles. És a dir, que no tot hagi de passar pel control de l'App Store perquè la Unió Europea diu que així ho demanarà.
Gran error. Es más fácil, son más agujeros.
Correcte.
Ya está, es decir, le estás dando más facilidades.
Jaume, te deixo 30 segons. Parlem en català.
Bueno, pues bueno, jo avui he feinat el Google Maps en català, perquè vale, ja podem tindre doncs aquest Google Maps que ens parli com nosaltres, no?
Li ha costat, eh?
Sí, perquè és el gran rei de la traducció i resulta que no ens parlem el nostre idioma.
Però l'has provat i què t'ha dit? Gira a la dreta o tomba a la dreta?
Continúe pelo est.
Pues no me he fijado porque
cuando surge Barcelona te digo, continúe cap a l'oest. Cap a casa, continúe cap a l'oest. Bueno, yo lo que me sorprendo es que precisament a l'any 97 treballava en una empresa que fèiem una campanya a Catalunya que dèiem el primer telèfon amb pantalla color i el primer telèfon en català. A l'any 97, no?
I era un...
Era un Siemens.
Un Siemens,
era un Siemens, el S6 i el S10. Hombre, jo treballava allí i estava la campanya.
El primer smartphone, el meu... Bueno, smartphone, el meu... No, perquè no era smartphone.
No era smartphone, el primer telèfon.
El meu telèfon que vaig poder posar el menú en català, vull dir, sí senyor, és un Siemens. Sí,
pues mira, 97, recorda't per la efemèride, lo cantamos.
Ja ho miraré.
Va, que ens hem quedat sense temps, com sempre, David Casero, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura... tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de La Linterna, con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia... respuestas, contarte historias...
Según el EGM, La Linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y La Linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, 5 minuts ja per sobre de dos quarts de dues, directe cap a les dues al migdia de COPE Lleida, dimecres a la meitat de la setmana, i això vol dir que tenim la tertúlia amb veu de dona. Bona temperatura de moment, 20-21 graus a la ciutat de Lleida, i amb nosaltres doncs està la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom, molt bé, molt bé.
També des de App Lleida ens arriba la seva vicepresidenta, ara sí que ja no en funcions, sinó vicepresidenta nombrada i que ha pres possessió del seu càrrec, la Rosa Chandri. Rosa, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
A veure,
dia.
Ho dic així, ja m'enteneu perquè ja m'ho havia avançat en el seu moment.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, ha fet un canvi de rol dins de App Lleida.
Contenta, molt contenta, perquè a més amb el meu perfil s'adequa bastant més a aquesta nova tasca que la que tenia abans.
Espera, que m'has d'explicar una altra cosa.
Ara?
Sí, sí.
Doncs bé...
No, però no, ho dic perquè vegeu que a Lleida tenim persones importants i influents. A la Roser Chandri l'acaben de reconèixer...
Doncs mira, la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi m'ha fet acadèmica.
Veus?
O sigui, et proposa una persona, hi ha un plenari que acorda nomenar o no nomenar. O sigui, tu, no és una cosa que tu demanis o t'hi presentis, sinó que et proposen.
Sí, sí.
Aleshores, el nomenament formal serà al setembre, però ara jo ja estic a la pàgina web com a acadèmica i bueno, molt contenta perquè de Lleida no hi ha massa gent. No hi ha masses dones.
Quina sorpresa, amb la qual cosa, no hi ha massa gent, eh?
Amb la qual cosa, supercontenta, perquè, bueno, és un reconeixement a la trajectòria i això sempre
és magnífic.
Bé, satisfà.
Rosa,
sí, sí.
Saludo també des del grup de dones Lleida, la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Carme ja rivalitzant amb la Gemma Casal per ser la titular, eh?
Sí, ens ho estem barallant.
No ho diguis així, que semblarà que vingueu per compromís.
I ara no, nosaltres venim molt a gust i sobretot tenint a la Cristina i a la Roser aquí. Felicitats, Roser.
Gràcies.
Felicitats.
Roser, escolta, què significa això? És a dir, decidiràs alguna cosa, què significa això?
A veure, d'entrades, com un càrrec honorífic...
És un reconeixement, val.
Sí, sí, és un reconeixement. De fet, és per vida, o sigui, jo passo a ser acadèmica de per vida.
I això suposo que té un sou vitalici d'aquells estratosfèrics, no?, com els presidents de la Generalitat, o no?
Crec que no. No. Crec que no va per aquí.
Vale.
I... No, segur que no.
El que sí que és cert, que una mica des d'aquests llocs pots fer èmfasi en posar en valor el territori i donar a conèixer el territori, sobretot en l'àmbit de la cultura i de l'art, que jo penso que ens fa molta falta, perquè tenim aquest centralisme de Barcelona tan potent i tal, i que, de fet, hi hagi algú de Lleida, o bueno, més d'una persona de Lleida que estigui allà i que pugui dir, ei, som aquí, tenim molt de talent, tenim moltes oportunitats, estem fent moltes coses, moltes activitats interessants, i... Som aquí i recordeu que bueno, que no tot és Barcelona i aquest centralisme, sinó que més enllà doncs també passen coses molt interessants. Molt.
Doncs escolta, ambaixadora nostra, ets, Roser?
En aquest sentit, d'una mica, sí.
Enhorabona.
I tant, i tant.
Ara només et falta escriure un llibre.
Buf, un repte molt alt, eh?
Però tu
jo,
plantejat...
com la Cristina, no però, sé,
espera,
no sé.
Però tu has plantejat alguna vegada o no?
Alguna vegada ho he pensat,
no
però,
que tens apunts ja fets, eh?
Però no crec que tingui aquesta habilitat, val, capacitat.
Bueno, dic això perquè estem a la setmana de Sant Jordi, que de fet és d'aquí 4 dies, és diumenge aquest any. La Cristina Cervera, ja sabeu que la vam conèixer, ara deu de fer cosa d'un any.
Sí, sí.
Setmana amunt, setmana avall. Jo crec que vas venir a final de març, crec.
Sí,
aquí a la ràdio, per tant, ja ha fet l'any.
Quants dies, sí.
Jo vaig conèixer la Cristina per casualitat, perquè, bueno, des d'un gabinet de comunicació em van contactar per... Bueno, perquè les conec, i m'han dit, escolta, mira, tenim un llibre i amb una persona de Lleida que crec que pot ser interessant que l'entrevistis perquè expliqui la seva història. Bueno, i així la vaig conèixer. Dic, que vingui. Em van explicar una mica la història i dic, home, és interessant, que vingui la Cristina a la ràdio. Recordo que vam fer una preentrevista. Preentrevista vol dir que la Cristina va arribar i va dir... Estic molt nerviosa, cosa que diu molta gent quan fan la primera entrevista. Li dic, tranquil·la, seu aquí, aquí a l'estudi. Ens vam asseure aquí a l'estudi, a la taula redona, amb els micròfons, i vam estar xerrant. Normalment fem un pre-entrevista amb qualsevol persona que ve, doncs, escolta, 5-10 minuts, escolta, parlarem d'això, d'allò. Mai facilito en una entrevista les preguntes, mai ho he fet i crec que no ho faré mai. Allò de, enviem les preguntes, no, ho sento, no treballo així, no funciona així, no per comprometre a ningú, sinó no treballo així perquè crec que no surten bé les entrevistes així, però si el que fem és... Escolta, ens asseiem i parlem una estona. Això, el que passa que amb la Cristina, en lloc de fer 5 o 10 minuts, vam fer 30 o 40 minuts.
Totalment, sí, sí.
Perquè, bueno, perquè la seva història és potent i era per explicar-la l'estona. L'entrevista havia de durar 8 minuts i em va durar 15, el doble, i després de l'entrevista doncs vam estar xerrant 30 minuts més.
És que no callo.
I arrel d'això, i que vaig veure que li va... A l'acabar em va dir, escolta, m'ha agradat més del que creia això de parlar per la ràdio. M'ha agradat això. Bé, no veus? Com jo sempre dic el mateix, és que això enganxa. I arrel d'això, al cap d'un mes i mig, la vaig trucar i li vaig dir, escolta, per la temporada següent, és a dir, aquesta, què t'assembla incorporar-te com a tertuliana a la tertúlia amb veu de dona? Primer em va dir que no. Primer em va dir que no, va dir, no, ui, no, que no em veig capaç. Dic, només és venir a parlar.
Totalment.
I sí, així sí. Va anar. Bueno, anem a recordar que tens un llibre que es diu Jo i la Xua,
sí.
Editat en català des de l'any passat, i que ara treus l'edició en castellà.
Sí, en castellà. Aquesta vegada ho faré per internet, la versió castellana, però si voleu en català, doncs en Pagès Editors. Aleshores, el que pretenc és donar més visibilitat, no?, en català i castellà. Estic molt...
Anem a explicar-ho, Cristina.
Sí.
O sigui, però ràpidament, perquè ja sé que no sé si se't fa pesat d'explicar-ho ja, perquè ho hauràs explicat mil vegades.
Ja ho sé.
La Cristina és una persona normal, una persona normal, que en el seu moment doncs, es va casar, va quedar embarassada, i quan estava a punt dels 9 mesos de tenir una nena...
Sí.
Doncs, bueno, et vas començar a trobar malament i vas patir una malaltia rara. D'aquestes, quan diuen una malaltia rara, és d'aquelles que afecta una de cada no sé quants milions de persones.
Cada un millor.
Què es diu, la malaltia?
Síndrome hemolítica hemolític atípic.
Vale. I té abreviació, això?
Xua.
Xua.
Que és el llibre, sí, sí.
I, bueno, això et va comportar un trastorn i un canvi de vida total. Totalment. Vas estar en coma... Bueno, vas donar
22
llum...
22 dies.
Uh-huh. I en coma.
Sí, vaig donar llum a la meva filla i aleshores doncs, vaig entrar en coma i vaig ser al despertar, doncs la vida em va canviar radicalment.
Quants dies vas estar en coma, recorda'm?
22 dies en coma.
22 dies et despertes...
Sí.
Parlar no podies...
Bueno, tots imagina, jo sempre ho explico molt gràfic, anem molt ràpid, és com anar al cinema. Et despertes i és com una pel·lícula de ficció, perquè no és ficció, que és realitat, això és el que em va passar a mi, una pel·lícula de terror, i assimilar aquella nova realitat. I va ser, doncs, començar des d'ara en molts aspectes, i aquí estic.
Una de les coses va ser parlar i escriure.
Sí, sobretot, primer la mobilitat, i després la parla, i més que no, més endavant l'escriptura.
I això amb una criatura de 20 dies.
Sí, i recent parida, sí. Bueno, i fer de mare, bàsicament.
El que li va anar bé a la Cristina és escriure.
Sí, totalment. Que és el que li dic a...
I d'aquí surt el llibre.
Sí, que a la companya li comento. Jo penso que mai, o sigui, no em considero escriptora, i sempre ho he dit. O sigui, ho he fet com de manera accidental i sanadora i rehabilitadora per a mi, que tothom som capaços de fer quatre esborranys i començar a esbosar el que sentim, no? I al cap i a la fi és una capacitat que pots anar treballant i anar millorant. I és el que he fet fins aquí, tota la humil opinió.
El llibre és biogràfic, evidentment,
sí, una
història real,
sí.
Una història de superació,
sí.
Que afortunadament acaba bé.
D'una
ja,
part,
ja ho podem dir així.
Sí, d'una part de la meva vida, només explico aquell capítol,
sí,
de la meva,
bueno,
vida. Ho faig com ajudar altres persones, no? Bàsicament, que tot es pot fer d'una manera, es pot començar d'una manera o altra, no? Millor o no, de la millor manera possible, que és el que jo pretenc, no? I, bueno, pues està tenint un bon acolliment. I la veritat és que jo he guanyat. Vull dir, no pretenia res més que això.
Jo i la Xua, i ara en castellà sí. És Xua i jo.
Pues claro, és que el traductor me diu, ara hem de vigilar, perquè ho hem d'escriure bé.
O sigui, no, clar,
fem-ho bé. Aleshores, ara les xarxes ja veuràs a internet, si mires, fica la Xua i jo. Una lecció de vida, no? I Cristina Cervera, no? Pues bueno, es tracta...
No, perdona, Cristina Cervera, no, Cristina Cervera.
Cristina Cervera Carràs.
Ja, però podem seguir anomenant en català.
Puritana. Sí, encara sí. Bueno, ara m'he ficat al cap al castellà i ja fem-ho bé, saps? Però bueno, que sí, que em dic Cristina Cervera, a l'accent català. Sí.
Bueno, aquesta és la història de com vam conèixer la Cristina i com s'ha incorporat en aquesta tertúlia.
Sí.
Ho expliquem avui perquè tenim Sant Jordi aquest diumenge i és un llibre que està a la venda i que si, escolta, voleu conèixer la història de la Cristina, aquesta particular, doncs la teniu recollida en un llibre i ja està. I si us serveix, perfecte, i si no, doncs que passeu una bona estona, això està clar.
Totalment.
Molt bé. Carme Bellet, de cara al Sant Jordi, que cau en diumenge, que segur que tens al cap algun llibre.
Sí, sí, i tant. Primer...
Estava pensant, perdó. Estava pensant també que el Sant Jordi pot ser una bona eina també de, a vegades, de reivindicació.
Claro.
Perquè de llibres n'hi ha infinitat.
Sí, sí.
O sigui, no només n'hi ha d'oci, sinó... Bueno, i fins i tot n'hi ha d'oci, però que tenen...
Esclar.
Que estan escrits d'una manera per ajudar alguna causa, no?
Sí, sí. Bueno, Sant Jordi és una festa maquíssima, no? Penso que a tothom li agrada Sant Jordi, per les roses també i pels llibres, naturalment. I a més que, vull dir, aquest país si llancem a Sant Jordi o alguna cosa,
sí.
Bueno, està molt bé. Primer que tot dir que Dones Lleida, juntament amb altres associacions, doncs tenim una paradeta al final de la Rambla, que us hi podeu atensar, ho dic perquè no us faci mandra.
Vaig a fins... a les paradetes,
sí.
De Sant Jordi.
Exacte, no us faci mandra fins allà baix, que no. A més, també hi haurà sempre tota l'estona un espai per a canalla.
Dius allà baix, què vols dir? Més a tocar l'estació?
Exacte. O sigui, és tota la Rambla.
La gent que vingui per Príncep de Viana,
us trobaran els primers. Doncs que es quedin allí. I aleshores, doncs, es quedin allí i si porten canalla, doncs hi ha tallers i espais. I aleshores cada associació fa activitats, no? Nosaltres, doncs, tenim... Bé, però és el que dius, és un moment de reivindicar també. I bé, jo reivindico, així en general, primer que tot que comprin llibres de dones i el de la Cristina Cervera.
Ai, gràcies.
Això, sí, naturalment.
Gràcies.
I després, si pot ser, llibres de dones en català i locals. És a dir, que està molt... I després clàssics, però això és una altra cosa que potser em ve per deformació professional, no?
A veure, clàssics, què vols dir amb clàssics?
Vull dir que els clàssics existeixen...
Quins clàssics?
Que els clàssics són
bons per tu.
Són clàssics per alguna cosa.
Recomana'm uns quants clàssics. A veure, clar, si ho dius, t'he de posar el compromís.
Vale, però primer deixa'm recomanar els que perquè els clàssics a millor no els trobareu aquest dia. M'explico?
També pot
ser. És a dir, que a les paradetes normalment hi ha coses molt actuals.
Sí, sí, també tens raó.
I... però vaja, de les coses molt actuals, doncs hi ha aquesta famosa, que jo he llegit els tres, la de Mahmoud Boulder i l'Àvia Baltasar, que estan, bueno, és finalista.
L'estan promocionant a Londres.
La veritat és que jo he llegit els tres i penso que són llibres... primer que són curtets, ho dic perquè... la cosa del llibre curt avui potser té molta més sortida. La veritat és que anem ràpids amb tot.
Tens raó, perquè estem començant a viure a la vida de la immediatesa,
sí,
de que tot ho volem ràpid, sí, i que no s'allargui en el temps. Jo mai ho he entès, això, perquè alguna cosa t'agrada, escolta, que duri infinitament.
Sí, sí, però en
però
tot
sembla
cas...
que ens cansem de tot, ara.
Sí, sí, és així, però ho dic d'entrada perquè no em faci por, però també la veritat és que els tres llibres són llibres intensos, m'explico? Els de l'Eva Baltasar i jo, els tres m'han agradat moltíssim, no? Mm-hmm. Hi ha un que és el que està nominat, no?
El premi. Boulder.
Exacte. Que ja veurem, però en tot cas ja està allí, no? Ja hem col·locat un llibre en català, cosa important, i un llibre d'una dona allí, i per tant penso que és un llibre que per Sant Jordi, no? El de la Cristina, el de l'Anna, i després també... aquest,
Roser despensa en llibres, eh?
Que també... Ja veig que va.
I després, ja que parlàvem dels clàssics, te'n diré algun del feminisme clàssic.
Romeo i Julieta.
No, perquè no és del feminisme.
Vale,
escolta, no, perquè ha sortit ara també, clàssic. I possiblement també serà l'esperat, és que és el de la Mary... Bueno, el cognom jo sempre el dic com puc, Wollstonecraft, és la dona del segle XVIII, és la mare de Mary Shelley, la seva filla és més famosa perquè és l'autora de Frankenstein.
Ah, bé, vale.
Vale?
Sí. Mary V. Shelley.
Sí, del Shelley.
Vale. La seva mare, escriptora també.
La seva mare, és de qui va sortir ella i tot, uh-huh, clar. La Mary Wollstonecraft, doncs, va escriure un llibre que es deia Vindicacions dels drets de les dones. És l'època de Rousseau, vale? que a les dones, ell va fer l'Emil i l'educació, però a les dones d'educació res, després va fer un llibre d'educació per la Sofia que cosís i cuidés. En canvi, ella doncs, ja es va avançar en aquest aspecte i és una pionera del feminisme. Bé, doncs ara, a part de les Vindicacions dels drets de les dones, que és un llibre que ja va sortir en català i en tots els idiomes fa molts anys, s'ha traduït al català una novel·la seva, sí, mira, ara, ha sortit ara, per Le Carré, l'editorial Le Carré, que es diu... Bueno, l'han traduït com a Maria o el món contra les dones. Uh-huh. I és un llibre molt, molt... És un llibre divertit, no ho és, però bueno, té aspectes també d'humor. Però també reivindicó doncs, com un llibre clàssic, com ho és el primer, Vindicacions de les dones. I si puc...
Sí, sí.
Ara també recomano un llibre d'un home, que és d'aquí.
No, no passa res,
que és d'aquí, de Lleida, el Felip Gallar. Ho dic perquè jo sóc de la Plana d'Urgell i és una investigació molt acurada sobre la construcció del Canal d'Urgell, que és, com sabeu, una de les obres més faraòniques del nostre país, que va suposar convertir tot un desert que era doncs, la Plana en un jardí, perquè en aquests moments és un jardí, i que ha donat el benestar doncs, a tanta gent, però en el qual van morir moltíssimes persones en la seva construcció, va durar molts segles. I bé, és un treball d'investigació doncs, que com surt aquests dies, de Felip Gallar, i doncs també penso que per conèixer la nostra història d'on venim i de què vivim, doncs també penso que és un llibre que val la pena.
No, i a més aquest llibre té un altre rerefons, no la part històrica, sinó la de l'aigua és vida. I
exacte.
L'absència no.
Sí,
i
sí, sí.
Com que vivim en un moment en el que no està plovent i tampoc hem tingut previsió, els qui han de decidir,
sí, sí,
doncs de veure què fèiem, com vinguessin èpoques que plogués poc, doncs ara potser serà més actual que mai.
Sí, en aquest altre aspecte, sí.
Almenys en aquest aspecte.
I tant que sí.
Roser Chandri.
Ui.
Escolta, el diumenge que vols que et regalin, una rosa, un llibre, les dues coses o res?
Les dues coses.
Ah, les dues coses. I tens ja algun llibre, aquells que dius, mira, vull aquest, o algun d'aquests?
Bueno, jo t'haig de dir que sóc bastant lectora i llegeixo bastant, i jo tiro molt de llibres que em regalen, els que em compro, i tiro molt de la biblioteca. Però sempre per Sant Jordi espero algun llibre i espero alguna sorpresa. O sigui, que me l'escolleixin,
o sigui,
pensant en mi...
Que t'agrada i... que et sorprenguin,
Clar, sí.
A veure què surt.
Trobo que forma part de... I aleshores, com a recomanacions, doncs mira, el Boulder, d'Eva Baltasar, és l'únic que he llegit, els altres dos no els he llegit i en tinc moltes ganes.
Aquí ho deixo, eh?
Aquí ho deixo.
Per qui ho escolti.
Per qui ho escolti. I després, a mi també m'agrada molt la Elena Ferrante, quan parla d'aquest món de l'amistat entre dones, però que ho tracta tan profundament, tot ple d'emocions, de moments durs, de moments bonics. M'encanta, sobretot el primer. El primer és el que m'ha agradat més. I després també estic ara llegint en aquest mateix moment el del Pep Coll, l'últim, que també m'està agradant molt. Per tant, també recomano un llibre d'un home, perquè penso que bueno, que la qualitat literària
és
de casa i a més m'encanta tot el que fa. I bé, la qualitat literària penso que no és ni femenina ni masculina, o sigui que un bon llibre... a mi també m'agrada que no s'acabi. M'agrada que no s'acabi quan m'agrada.
Quan no.
No, es deixa, que hi ha molts llibres al món.
Jo abans me l'havia de llegir i l'havia d'acabar, perquè si no em sentia fatal, però ara no. Si no m'agrada, jo, com tu, Carme, el deixo. Cap problema.
A la millor hi ha un altre moment que l'agafes, o no.
I si al final acaba bé?
No, a veure, els llibres... Bueno, ara diré una cosa que potser no tothom està d'acord. Els clàssics i els llibres bons és com la vida. O sigui, acaba bé... Doncs potser no del tot, vale?
Mira, la meva padrina sempre deia una cosa de les pel·lícules clàssiques. Són bones aquelles que acaben d'aquesta manera. Es besen i fin.
Els clàssics no solen acabar així.
Ja veig que no.
La vida no és així.
Bueno, I bé, el de l'Helena també, sí, el vull llegir.
Cristina.
Ai, perdona, m'he quedat amb l'Helena Ferrante, jo.
Sí. No,
amb el teu, Cristina, també el vull llegir, m'agradaria llegir. Bueno, li coneixo un amic, ja que estem aquí compartint estones amb el Ricard.
Aquí el que estaria bé és que li personalitzessis, Cristina.
Ah, sí, tant.
Oh, i tant. Oh, m'encanta que em dediquin als llibres.
Que, de fet, ja han demanat una presentació amb ella a la seva galeria. Faran la presentació del llibre allà. Farem promoció.
M'encantarà.
I tant, i em fa molta il·lusió.
Què entens, Cristina, de llibres? Portaria la paradeta?
I tant, que portarem.
Entens?
Sí, ara aquí no mateix, a la ràdio no.
Però... No porta els llibres a sobre, però vaja. No.
Tranquil·la, que en tindràs l'exemplar, carinyo.
És aquest diumenge, És aquest diumenge.
I vindrem, Vindrem. Carme Vallet, al teu estant.
Si baixeu per Príncep de Viana, els trobareu els primers. Si veniu per l'altre costat, s'ha de recórrer tot i allí trobareu el grup de dones Lleida. Oh, només faltaria. Escolta, que ens falten 5 minuts per arribar a les 2. És un debat encara molt més profund, però jo crec que ens posarem d'acord ràpid. Hi ha algun país que està parlant ja de prescindir d'ensenyar a escriure els nens. Perquè, clar, ja diuen que tot va per pantalles i tal. I fins i tot hi ha gent que diu, escolta, això de llegir també, escolta, ara amb les intel·ligències artificials li dius que t'ho llegeixin, els audiollibres i avant. No podem perdre, no?, el saber escriure, llegir i escriure. Ha costat molts anys, que la gent, o sigui, que les societats sàpiguin llegir i escriure, com per perdre-ho ara?
És que sabem tots els nostres orígens, la història, gràcies a l'escriptura. O sigui, els primers documents escrits ens ha permès conèixer altres societats i altres moments. És que jo no m'imagino un món sense escriptura.
És que, vull dir, pot ser compatible, no?, els mòbils i les pantalles amb escriure en un paper, dic jo.
Però això d'on ho has tret? Perdó. És una cosa, una barbaritat.
Bueno, sí, és una barbaritat, però hi ha un país del nord d'Europa, que ara no recordo si era Noruega, en el que hi havia un grup que estava plantejant el dir, escolta, potser no cal ja que ensenyem a escriure lletra lligada als nens, perquè després no ho faran anar més.
Ho trobo garrafal.
I ja saltem directament o a teclejar o a escriure amb impremta. Bueno, escolta, jo crec que perdríem
bastant.
Una bona part, no?, del desenvolupament del cervell i tot plegat. Tampoc sóc un expert en això, però...
Que és el que comento jo, que és superimportant l'escriure, que no som conscients, que realment, a part de ser com a terapèutic, fas treballar el cervell, que els nens petits no els hi pots deixar una tablet directament, una televisió, i no fer... És que, a veure, sincerament, arribem a un nivell que no puc arribar a entendre, perquè penso que hem d'anar a l'origen de les coses i començar com sempre ho hem fet, que sí que està molt bé la tecnologia, però hem de ser capaços de fer anar les dues coses, perquè al cap i a la fi les màquines penso que no haurien de substituir les persones, m'entens? Les persones han de ser capaces de fer per si mateixes moltes funcions. I ha arribat un moment que la comoditat ha arribat a un extrem que no puc arribar a entendre.
La Carme s'ha quedat sobtada.
Sí, jo, mira, m'ha agafat una calor que no has dit, que encara no m'ha marxat. T'ho dic en sèrio, perquè no ho havia sentit i penso que realment la tecnologia, tot el que es pugui fer en biologia i tecnologia, es farà. Sí. I a mi això ja em descontrola, sincerament.
És que es pot compaginar, és que una cosa no treu l'altra, no?
S'hauria de compaginar, totalment.
Exacte.
Sí, però no sé si anirem més enllà del que creiem.
Jo no crec que s'arribi a perdre, perquè, bueno, jo
mira,
penso...
Mira, jo et dic que quan va arribar el llibre electrònic, van dir que es perdria el llibre de paper.
Sí.
I, en canvi, escolta, jo crec que hi ha més llibre de paper que mai.
Sí.
I llibre electrònic també. No sé si en sou usuàries.
Sí. Jo faig les dues coses, compagino. Em vaig passar el llibre electrònic durant bastant temps, perquè no em pesava, jo llegeixo a vegades a la nit.
Bueno, per certa comoditat o per viatjar, per exemple.
I ara torno molt al paper. I compagino. Vull dir que no, una cosa no treu l'altra. O sigui, pot conviure perfectament,
sí,
penso.
Sí, totalment.
Bueno, temps al temps. Jo ara en aquests moments no sóc capaç de valorar realment el que pot significar això, però...
O sigui, no saber escriure ho trobo garrafal, perdó.
Sí, bueno, a veure, escriure escriuran igual, però ja directament al teclat.
Sí, però ho han d'aprendre a fer, també saps.
Ja, veure, però apretar botons sempre és més còmode, sí. No?
Bueno, de fet, escriptors i escriptores que avui escriguin a mà... No sé,
bueno, jo sóc de llibreta, vale. I llapis i goma.
Però la majoria, i fins i tot gent gran, que sí. Veus que si s'han passat a la mà. Bueno, és clar, vull
és
dir,
que
és una facilitat molt gran.
Faig les dues coses, sí, però sí. Quan tinc que fer de forma més artesanal o per mi mateixa, més fàcil segons com agafar un paper i passar-ho per l'ordenador o el que sigui, no? De forma digital. Però totes les funcions han d'anar compaginades, penso. Depèn de cada persona, però han d'anar lligades.
I si no, aquestes funcions que tenim ara, que tu parles al mòbil i tu escriu automàticament.
Això també.
Tu vas parlant i t'ho escriu. Mm. I ja t'estalvies aquest pas. Bueno, cap on anem, Carme? Cap on anem, Carme?
No, no, per això deia, la biologia cap on va... Bueno, és que això que deia, tot el que pugui fer ho farem, els humans. Bo, diguéssim, sigui conseqüències negatives o positives, és igual, però ho farem. Perquè som bastant idiotes, o sigui, això ja està claríssim. No és de riure, mira,
no
és de riure.
No,
és seriós, vull arribar a la conclusió, és que som idiotes.
Riem de la teva contundència
no,
a
l'explicar-ho.
M'ho crec, amb el canvi climàtic,
ja
amb qualsevol...
Que...
Exacte,
no,
com
no,
que ja ho hem vist...
No prenem.
Nosaltres podem parlar d'idiotesa amb el sentit de la paraula.
Escolteu, que ens plantem a les dues. Carme Bellet, Roser Xandri, Cristina Cervera, gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu una bona diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies.
Bon Sant Jordi a tothom.
Bon set.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, demà hi tornem, a les 12:20. Bon dimecres.